Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Avui, amb la ressaca del clàssic, un clàssic que es va endur merescudament al Real Madrid i que va tenir més soroll que futbol. Molt de soroll, propiciat per les desafortunades declaracions prèvies de Lamine Yamal. Després Yamal fa el partit que fa, molt fluix, és evident que físicament no està, no és normal que un jugador encarador com ell no encari pràcticament ni una sola vegada en tot el partit. El Barça perd i tot se't gira en contra. Carvajal et ve a buscar, Vinícius s'afegeix a la festa i el partit acaba amb una tangana que ens va recordar a les èpoques en les que Xavi Alonso vestia de curt. El Barça va comparèixer al Bernabéu, molt marmat per les baixes, futbolísticament està lluny de la seva millor versió i després de guanyar els quatre clàssics la temporada passada ja li tocava al Real Madrid, que va guanyar per la mínima i ho va celebrar com si fos un títol. Al Barça li toca recuperar el joc, li toca recuperar lesionats i li toca recuperar a Lamine Yamal si vol eixugar els 5 punts que ara mateix li treu al Real Madrid a la classificació. De seguida, la ressaca del clàssic, Real Madrid 2, Barça 1. El Real Madrid molt superior a la primera part, va tenir moltes ocasions, el Barça no va amenaçar i es podria haver arribat al descans amb una diferència molt més gran a favor del Real Madrid. A la segona part, tot arrenca amb Chesney aturant-li un penal a Mbappé i acaba amb el Barça dominant, amb el Real Madrid mirant de tallar el ritme i amb la sensació de que al final el Barça no va estar tan lluny de poder empatar el partit. Al final, com us deia, tangana, amb Carvajal dient-li a Yamal que parla massa, amb Vinícius, com sempre, en tots els follons, protagonista també perquè minuts abans va sortir del camp substituït amb un cabreig monumental. Hi ha un bon incendi amb Vinícius també a Madrid. De seguida analitzem tot el que va passar, escoltem protagonistes, analitzem també les jugades polèmiques que n'hi va haver. De seguida anem amb tot. Atenció a l'Espanyol, nova victòria 1-0 a l'Elx, ara mateix l'Espanyol quart en zona Champions, a l'espera del que pugui passar en el Betis Atlètic de Madrid d'aquesta nit que tanca la jornada. La millor manera de celebrar sens dubte el 125 aniversari. Atenció que demà farem l'Esports Cope des de l'estadi de Cornellà al Prat, programa especial per commemorar el 125 aniversari de l'Espanyol amb convidats especials. El Girona no abandona la cua de la classificació després de l'empat a 3 davant de l'Oviedo, partit que tenia perdut, que després tenia guanyat i que al final va acabar empatant. Demà el Girona juga ja partit de Copa davant del Constància d'Inca. A la Lliga CB la jornada ens deixa victòries del Barça, del Girona i del Lleida i les derrotes del Joventut a València i del Manresa a la pista del Real Madrid. I en motor, Àlex Márquez certifica la segona plaça al Mundial de MotoGP amb la seva victòria a Malàisia i en Fórmula 1 tenim canvi de líder al Mundial. Lando Norris es posa per davant de Piastri, un punt per sobre amb quatre curses per disputar-se. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem què us preocupa més, els 5 punts de diferència, només 10%, el joc de l'equip, guanya aquesta opció, 50%, l'estat de Lamine Yamal, 40% dels que heu votat. En clau espanyol, amb què somieu? Amb la Champions, el 9%, amb Europa, el 26%, peus a terra, 65%. I en clau Girona us preguntem si creieu que l'equip de Mitchell sortirà aviat del pou. Esteu votant que sí al 40%, que no al 60%. Marc Peires està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Comenzado el partido.
¿Lo he dicho bien, Paco?
Muy bien, Manolo, enhorabuena.
Pues puede que sea de lo mejor que hagan tu partido, ¿eh?
Sí. ¡Ojo al error de Fermín! ¡Chuta Mbappé! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
Qué pelota la mete Bellingham, Mbappé, mano a mano, chuta Mbappé. Gol, 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 gol.
Espérate que lo va a ayudar, que lo ayuda,
Cuidado, pero Mbappé dentro del área. Chuta Mbappé, Xavi corner.
Y se ha visto, mano.
Se atreve a romper. Bola para Ferran, chuta Ferran para Courtois.
¿Ves? ¿Ves?
Refuerzo la pone Fermín, gol.
Mira.
Y gol, 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 gol.
Lo acababa de decir.
Gol,
Fermín.
Gol del Barça.
Se le golea
esto. Vini.
Sí, porque lo sabía que iba a pasar. Ya ha pasado. Gracias.
Queda muerto, gol de Bellingham.
Mano, pero como dice el árbitro, yo creo que es de rebote para arriba, Mateo.
Sí.
Prepara los espolones, tiene la cresta arriba, bajo palo Szczęsny, toma carrera, amaga, chuta, para Szczęsny. Ha parado Szczęsny, ha perdonado.
Bueno, qué paradón.
Si se marcha Vinicius.
Uy, qué cabreo de Vinicius. Se cabreó Vinicius, Miguelito.
Sí, se cabrea.
Abre los brazos,
Está hablando ahí con Chomini. Brasileño.
Ah, oh, sí,
que
sí.
No me ha gustado nada.
Se señala yo. No,
hombre, cuando te lo decimos nosotros es por algo.
No, no, que lo está diciendo ahora.
La tiene Rodrigo, va a pisar Rodrigo, chuta Rodrigo.
Szczęsny.
Para Szczęsny.
Uy, 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 uy. Un espectáculo, Szczęsny.
Queda adelante, segundo. Que entraba Pedri. A la calle, Pedri. A la calle, Pedri.
Segunda amarilla.
Bueno, Vinicius la está liando, Vinicius.
Bueno, por la fusión de Pedri, ahí lío, ahí tan gana.
Está liando, Vinicius.
Vinicius ha ido con una toalla. Se ha ido
de Pedri en roja derecha.
Final del partido. Bueno, confirmo. Roja para Pedri. Doble amarilla, hay que ver lo que ha pasado. En el banquillo, Miguelito, lo celebra el Madrid.
Pues no te imaginas, Xavi Alonso ahí agitando los puños, mirando a la grada como loco, festejando esta victoria del Madrid que le deja 5 puntos por encima del FC Barcelona. Mira a Lamín porque
ojo,
sigue el lío.
Ha dicho algo Carvajal a Lamín.
Sí, sí, sí.
Lamín sí. Se ha dado la vuelta y va a buscarlo y lo han frenado porque primero se ha saludado y después
ala.
Le ha dicho algo a Lamín Yamal.
Quantes coses van passar durant el partit i moltes coses també després del partit amb els jugadors del Real Madrid celebrant la victòria. La van celebrar moltíssim, no podia ser d'una altra manera. No van guanyar cap dels clàssics de la temporada passada i per fi el Real Madrid torna a guanyar un clàssic aquesta temporada. Aquesta és la pel·lícula El Tiempo de Juego de la Cope d'aquest Real Madrid 2 Barça 1, un marcador que fa que el Real Madrid se'n vagi de 5 punts a la classificació. El proper cap de setmana, en la lluita pel títol, tenim un Real Madrid-València dissabte i un Barça-Elx diumenge.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recuperem, com fem sempre per començar, algunes de les coses més destacades que es van dir ahir després del partit. Escoltarem avui a Frenkie de Jong. Aquesta és la lectura que va fer el neerlandès del partit.
La primera parte yo creo que no hemos estado tan finos con la pelota, la perdemos un poco demasiado en el último pase, el control, y ahí Madrid hace mucho daño con los jugadores que tiene arriba. Yo creo que en la segunda parte hemos controlado el partido un poco más, pero nos faltó un poco crear peligro y ocasiones grandes.
Doncs fa un bon resum del que va ser el partit. Frenkie de Jong, que exercint de capità, va dir això sobre l'incident al final del partit entre Carvajal i Lamine Yamal.
Puede hablar también por privado. Si conoce a Lemin, me puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo, entonces. Haces lo mismo. Creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lamin y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo. Pero
tú, como uno de los capitanes del Barça, ¿crees que Lamin hizo bien con esas declaraciones o crees que incendiaron un poco ya el partido antes de que empezara a jugarse?
Es que está ahí en la Kings League, le crean un, ¿sabes?, algo en la mesa, la gente le van diciendo cosas, pero yo no he escuchado a Lamine diciendo eso, entonces yo creo que todo es muy, muy exagerado. A lo mejor puedo entender al Madrid que están enfadados por eso, porque ven un quote de Lamine, ha dicho eso, pero yo creo que en verdad no ha sido tan grande y ya está. Yo creo que no hay un problema.
Doncs atenció a les conseqüències que pot tenir també tot això en clau selecció espanyola, com afecta això la convivència en el grup de La Fuente. I acabarem amb Xavi Alonso, el tècnic del Real Madrid, sobre el rebot de Vinicius al ser substituït.
Me quedo con muchas cosas de positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estos son cosas que las hablaremos. Y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho. Todos los otros jugadores, lo que queríamos hacer, muchas de las cosas se han dado. Y es una victoria importante, merecida, incluso corta, podríamos decir, porque hemos tenido ocasiones, el penalti, y luego pues nos va a dar recuperar esta sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Es importante. Lo otro lo hablaremos.
Un quart de quatre, busquem com és el dia després d'aquesta derrota al Barça amb l'Helena Condis. Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Com està l'equip d'ànims? Que el president ha passat per la Ciutat Esportiva aquest matí, no?
Sí, ha avançat Mundo Deportivo que el president Laporta ha estat a la Ciutat Esportiva al migdia, després de l'entrenament. Segons fonts del club, ha anat a animar els jugadors després de la derrota ahir al Bernabéu. No és el primer cop que va a la Ciutat Esportiva. De fet, hi va anar fa poc, el divendres dia 7, al migdia, abans del partit contra el Girona, abans del derbi contra el conjunt de Mitchell, i avui hi ha tornat. I els ànims, doncs, t'ho pots imaginar, Joan, els futbolistes estan tocats, hi ha certa preocupació, no només per les baixes, ahir fins a 7 lesionats hi havia al Bernabéu, també doncs per l'estat, pel nivell de joc de l'equip, perquè el Barça està molt lluny de l'equip que va meravellar la temporada passada. Són 3 derrotes en les últimes setmanes, el Clàssic, el Sevilla, el PSG, però ja no és una qüestió de resultats el que estan analitzant i del que estan fent autocrítica, perquè en les victòries l'equip tampoc ha estat reconeixible, ni contra el Girona amb aquell gol agònic en l'últim minut d'un Araujo reconvertit al davanter centre, ni tampoc en la golejada contra l'Olympiacos 6-1, que va ser un resultat bastant enganyós pel que vam veure al terreny de joc. Per tant, doncs, és moment de fer autocrítica, de veure el que no funciona. Ja ho han estat parlant internament i també ho han verbalitzat externament en sala de premsa, intentar millorar en aquests 3 partits que queden abans de l'aturada, de la nova aturada per seleccions.
Sí, sí, toca recuperar el millor futbol del Barça, Helena, toca recuperar futbolistes lesionats i toca recuperar la Minya Mal, que ahir el vam veure jugar. És evident que aquest noi no està físicament en condicions.
I està preocupat la Minya Mal, perquè ell sent que no està al 100% físicament. Ahir ho vam veure, ho anàvem de fet comentant al llarg del partit, no encarava, no desequilibrava, ha deixat de ser la Minya Mal explosiu per culpa d'aquesta pubàlgia intermitent que arrossega des de principis de temporada i de la que no acaba de fer net. De fet, el propi Marcus Sor, que l'ajudant de Hansi Flick, que va estar ahir a la banqueta, en sala de premsa va reconèixer que surt de lesió, que necessita temps i que necessita partits per recuperar el seu millor nivell. També deia que possiblement li havia afectat l'ambient molt hostil ahir del Bernabéu des del moment en què per megafonia van anunciar el nom de Lamine Yamal. El club també està inquiet amb la situació de la seva estrella, d'aquí la reunió que recordaràs va mantenir fa 10 dies Deco i l'agent de Lamine, Mendes, posterior al dinar que va tenir el representant amb el propi jugador per parlar de temes personals, de temes professionals, de temes que el preocupin i aconsellar-lo. És molt important i s'està parlant molt en aquests darrers dies de que Lamine també trobi un guia, algú dins del club que el tuteli en un moment tan important de la seva carrera on té tanta sobreexposició mediàtica, tenint en compte que, a més, només té 18 anys recent complerts.
Sí, sí, és aquesta la gestió d'aquest futbolista, un tema clau pel club, pel futur del club, perquè estem parlant del seu futbolista franquícia i que ho ha de ser per molts anys. De cara al partit contra l'Elx, Helena, el Barça perd a Pedri, expulsat ahir al darrer moment del partit, i pot recuperar algun futbolista?
Primera expulsió de la seva carrera, hem de dir, de Pedri, que segurament li aniran bé aquests 10 dies de descans. Recuperarà Christensen, que ja s'ha perdut els 2 últims partits per problemes gàstrics, i atenció, recuperarà Lewandowski si no passa res, avui ha entrenat. Ja vam dir en el seu moment, quan va caure lesionat del bíceps femoral, d'aquest petit trencament al bíceps femoral amb la selecció polonesa, que estaria 3 setmanes de baixa i es complirà. L'objectiu era l'Elx i en principi doncs Lewandowski reapareixerà aquest diumenge. Pel que fa a la resta de lesionats, Rafinha, que ahir va estar al Bernabéu, en principi no tornarà fins després de l'aturada per seleccions, i Joan Garcia, el que em diuen és que ja fa exercici sobre la gespa des de fa uns dies. El més sensat, però, apunten que seria que també s'esperés a tornar després de l'aturada per seleccions, que tornés doncs a mitjans de novembre i evités aquest partit de diumenge contra l'Elx i els viatges, els desplaçaments a Bruges i a Vigo, per evitar riscos, per no córrer cap risc, perquè ara mateix la portaria porteria tampoc és un tema que preocupi molt al Barça i, de fet, Szczęsny va ser el millor al Bernabéu del conjunt blaugrana. Veurem com evoluciona Joan Garcia en els propers dies. Recordem que el van operar el 27 de setembre del menisc intern del genoll. Ara, doncs, fa just un mes i el temps de baixa de previsió eren unes 4-6 setmanes. Per Olmo encara s'haurà d'esperar una mica.
Perfecte, així està el Barça en el dia després de la derrota al Bernabéu. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, 3:20. Fem una pausa i després analitzem des del punt de vista futbolístic el clàssic.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de futbol, fem l'anàlisi futbolístic del clàssic, un partit gran que demana un gran comentarista com és l'Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé, Àlex. Escolta, explica'ns, ara entrarem en detalls, però per què creus que va perdre el Barça principalment ahir, Àlex?
Bé, en primer lloc perquè està en una versió baixa del que pot ser el Barça i del que és el Barça. Després, òbviament, les baixes que hi havia i els estats de forma, perquè hi havia jugadors que tornaven però no estaven al seu mig, crec que condiciona. Però bàsicament jo et diria, mira, sense pilota per la pressió, el Barça continua sense pressionar bé. Hem vist alguns partits en l'anterior partit on semblava que hi havia certa millora, però no ho està fent bé i per tant està perdent eficiència en aquesta primera línia. Ahir fa només 10 recuperacions a camp rival i dues són de davanter, és a dir, a la primera línia el Barça ha perdut molta eficiència. I després en pilota crec que l'equip li va faltar desequilibri. Aquí té molt a veure que Lamine Yamal es nota que no està bé, va mig gas i que per tant no troba aquests regats i ningú més a l'equip en té. I falta de profunditat. Jo al Barça li trobo faltar respecte al de la temporada passada, aquelles desmarcades a l'espai que ja no es veuen tant i que eren bé, que desequilibraven tant els rivals.
Sí, sí. Ara comentàvem amb l'Helena Condis, Àlex, veient el partit de Lamine Yamal d'ahir, és evident que aquest noi no està bé, físicament.
Sí, és evident. I a veure, jo també he tingut la pubàlgia i realment és una lesió molt limitant. Molt limitant en el sentit que et permet jugar, però que les accions d'esforç màxim no les fas. I si es fixem en Lamine Yamal, en el partit d'ahir i també en l'anterior, els xuts no els prova, o quan els prova els fan por, els regats no encara, i per tant és molt evident que no està bé. Tot i així, jo crec que ell no va passar de puntetes per al partit. Ell ho va provar, ell va assumir responsabilitat, la va demanar, sobretot a la segona part. Va fins i tot entendre el que necessitava l'equip d'ell, la segona part. En lloc de buscar tan obert a banda, ve a rebre més a la base, comença a ser més partícip del joc i al final això Flick ho veu i l'allibera totalment. Però dit això, evidentment en aquest tipus de partits on necessites marcar les diferències, ara mateix no marcar les diferències.
Sí. Escolta, no sé com ho vas veure tu, però jo vaig veure dues parts bastant diferenciades. La primera part és veritat que el Real Madrid domina més o té moltes més oportunitats de gol. Una mica el guió que estava previst, no? Esperant a robar-li la pilota al Barça i buscar ràpidament a Mbappé. Però a la segona part, que comença amb Szczęsny aturant un penal, el Barça domina, té la pilota, i jo vaig acabar com a mínim amb la sensació de que no va estar tan lluny de l'empat, tot i que el que tu has comentat condiciona molt les baixes, molts futbolistes fora del seu millor estat de forma.
Sí, així és. Per dir-ho d'alguna altra manera, jo crec que el Barça, en una bona versió, o en una versió tampoc fa falta d'excel·lent, sinó una versió normal, crec que s'emporta el clàssic, no? I, per tant, aquí hi ha un punt de millora del Madrid, però també hi ha un punt de de mèrit de l'equip en quan ha deixat de fer aquestes dues coses. Mira, per mi la primera part, la principal raó per la qual el Madrid està millor és perquè el Barça no pressiona bé, i no pressiona bé sobretot en el seu pic esquerre, a la part de Rashford-Balde. Rashford saltava tard les pressions i Balde també, a la vegada, al deixar la porta oberta a Rashford, saltava tard a la seva pressió. El Madrid, tant és així que no és casualitat que el jugador que més va intervenir durant la primera part dels dos equips va ser Valverde, que és lateral dret, i el Madrid va sortir net per allà la majoria de vegades. Fixeu-vos que la maniobra de Bellingham en el primer gol es dona en una sortida neta del Madrid per la banda dreta. Fins i tot el gol del Barça, el de l'empat, és una jugada on el Madrid surt net amb Valverde, i el propi Valverde posa la pilota al mig cap a Güler, que és la que recupera Pedri, no? Per mi el Madrid va estar molt còmode en aquesta sortida, i a la vegada va pressionar bé el Barça, que va tenir que sortir llarg. Ferran Torres no va guanyar els duels que Cubarsí i que Eric o que algun dels laterals havia de llançar, i això explica una mica aquesta part primera on el Barça va estar incòmode, per mi. I la segona és totalment diferent, com tu dius, Joan. El Barça, jo crec que va estar millor, va estar més ben posicionat, que la primera part no va estar tant. Va tenir molta més pilota. Fixa't que el partit s'acaba amb el Barça fent més de 300 passades respecte al Madrid, però en canvi li va faltar aquest punx, aquesta profunditat que dèiem, no? Li va faltar regat, li va faltar espurna, i sobretot li van faltar moltes desmarcades de ruptura que jo apenes em vaig veure ahir de la segona línia.
Molt bé, Àlex, l'última. Et preocupen aquests 5 punts d'avantatge del Madrid sobre el Barça, o creus que quan el Barça recuperi efectius podrà recuperar la seva millor versió i aixugar aquest avantatge?
No em preocupen massa, em preocupen relativament, eh? És a dir, home, millor tenir-los que no tenir-los, això és una evidència, però jo crec que si el Barça... Jo no espero el Barça de la temporada passada, perquè la temporada passada el Barça va estar en una nota de matrícula d'honor, però el repte d'aquest any del Barça ha de ser acostar-se a aquella versió. Si el Barça s'acosta a aquella versió, jo crec que li retallarà... no fàcilment, però li retallarà bastant ràpid, perquè continua sent millor equip que el Madrid. Però em preocupa que el Barça pugui arribar a aquell punt o a aquell punt de proximitat on estava la temporada passada.
Molt bé, ho anirem veient i ho anirem explicant, Àlex. Gràcies per l'anàlisi, com sempre, una abraçada forta, eh?
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, Àlex Dalmas, que bé que ho explica. El Barça no va perdre per culpa de l'arbitratge, però el clàssic, com gairebé sempre, ens deixa també les seves jugades polèmiques que volem repassar, que volem comentar amb el nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert. Hola, Sergi.
Hola, bona tarda.
Vaig ràpid amb les quatre accions polèmiques del partit. La primera, només començar, l'àrbitre li xiula penal de Lamine Yamal sobre Vinícius, que després des del VAR rectifiquen.
Bueno, no, al VAR l'únic que li passa són unes imatges que aclareixen que qui dona la puntada de peu és Vinícius, perquè el peu de Lamine Yamal passa per davant, va a tocar la pilota i és Vinícius qui li dona la puntada de peu. Per tant, res a dir, vull dir, no, les imatges són clares, no hi ha debat, no hi havia penal. Ben rectificat i ben entrat per part del VAR.
Del VAR, perfecte. Després, la jugada del 2-1 del Real Madrid just abans del descans. El Barça es queixa d'un cop de colze de Hausen a Cubarsí.
Les imatges són clares, hi ha cop de colze, és un error greu, que no aprecia l'àrbitre en aquell moment, però per mi l'error greu és del VAR, que igual que intervé amb la primera, no intervé amb la segona. El gol devia ser anul·lat i l'única disputa que hi hauria seria si la targeta havia de ser groga o vermella per Hausen. Però a part d'això, que seria l'únic debat, diríem, que el mig segon se'ls miri, però el gol havia de ser anul·lat de totes.
Per tu no té incidència en la jugada el fet de que la pilota li passi bastant per sobre a Cubarsí?
Bueno, no, aquí està molt clar. Que això li deia Luis Medina Cantalejo, que és el que li ha de fer jaleos, penalti residual, és que no la hi van a tocar. Bé, i què tindrà que veure, que la toquin o que no la toquin, que li foti un cop de colze una a l'altra. És a dir, si quan la pilota tu no la toques, tu pots fer que et doni la gana, doncs, escolta'm, treus el ganivet, li claves a l'altra i seguimos para bingo. No pot ser, és a dir, hi ha un cop de colze.
Okay.
Es para el partit, falta a favor de l'equip que ha rebut el cop de colze, en aquest cas és el defensa, per tant, falta a favor del Barça, la groga o la vermella, suposo que segons els colors jo la deixaria amb una groga, i s'ha acabat, però és que és un error greu i que, per tant, amb un gol, perquè a més, quan és un gol s'han de revisar tota l'anterior a veure si hi ha hagut alguna cosa, i que el VAR no veiés les imatges i li pogués passar l'àrbitre com va fer amb el penal, em sobta molt.
Sí, sí, jugada determinant perquè al final acaba decidint el partit. Hi ha la segona part, el penal que li xiulen a Eric García per mans a dintre l'àrea.
Jo l'hagués xiulat. Jo l'hagués xiulat. És a dir, a mi, perquè la mà, en l'últim moment, encara que ve d'un rebot, es desplaça cap amunt,
sí.
I, per tant, es pot interpretar que la mà busca la pilota. Suposo que els que es tatuen a l'escut del seu equip el cos, doncs, em diran que no és així, però vull dir, la interpretació més lògica i natural és xiula penal.
Perfecte.
Encara que en aquest cas no va ser determinant.
Sí, no, perquè després l'atura Chesney. I una última Exacte. Jugada, un possible penal de Carvajal a Araujo dintre l'àrea.
Això també tampoc no admet discussions, és penal. Les càrregues per l'esquena són tir lliure directe. I tornem al mateix que m'has preguntat abans. És independentment si Araujo arribava o no arribava. Si va un senyor i li fa una falta, un tir lliure directe dintre l'àrea, estigui on estigui la pilota, s'ha d'assenyalar. Per tant, és un penal que es va menjar amb patates el senyor àrbitre i el corresponent VAR. Perquè és un error greu, i quan són errors greus, el VAR ha d'intercedir i ha de dir, mira aquestes imatges, encara que continuen fent una cosa malament, és a dir, mira que hi ha un penal. No condicionis. Mira, aquesta jugada te la passem per si tens un canvi de criteri. I ja està.
Sí, sí.
No li diguis que hi ha penal allà. Perquè estem condicionant. És a dir, perquè xiulin els de dalt i ja li dic, no, ja no tens ni idea. Pita penalti que t'has equivocat. O no pites penalti, vas a jugar. Ha de ser el de baix i aquesta mania d'indicar què és el que ha de dir. Que, per cert, hi ha un error important de l'àrbitre, que en la jugada de la Minya Mal, primer diu, bueno, daré una pelota a terra. Sort que va rectificar a xiu la falta, perquè ja, si dona una pelota a terra ja, sin comentarios.
Molt bé. Doncs, Ingrid, al final estem parlant d'un parell d'errors greus que al final sí que podien haver canviat el signe del partit. Sergi, gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Adéu-siau. 3:32, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Yamal retratat, la imatge de la trista figura del segon millor futbolista del món. Imatge trista que s'allarga i retrata tot l'equip del Barça, o pràcticament a la majoria. Yamal està tocat, Yamal no està bé físicament, i amb aquestes condicions el que ha de fer és callar, treballar, i com deia en una altra imatge, la seva única prioritat ha de ser estar al 100%. I mentre arriba aquest moment, el millor és no exposar-se en paraules i en imatges. No s'ha de dir el que va dir, però si ho dius, has de tenir la convicció que estàs on fire, que estàs catxurs, i que tens moltes possibilitats de demostrar-ho. És incompatible ser un bocamoll i a sobre estar al 80% només. És incompatible sempre, però més si no pots presumir d'estar en el teu millor moment. I la resta de l'equip, la imatge que es dona és de vull i no puc, i no li arriba per dominar la majoria de partits. El millor és que el Barça no pot anar pitjor quan acabi recuperant a Rafinha, Lewandowski o Olmo, per exemple. Mentretant, granota de treball i ja arribarà la dinàmica positiva i els moments de gaudir, espero. Gaudir de l'equip i, naturalment, també gaudir de Lamine Yamal.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:33, una pausa i parlem de Yamal, de Vinicius i de tot plegat al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el Pop-Up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la cinquena gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Thank you. debat d'Esports Cope amb el Poli Rincón. Hola, Poli, buenas tardes.
¿Todo bien?
¿Qué tal, Poli? ¿Todo bien?
Muy bien.
Contento, ¿no? Ya después
bueno,
de clásico.
No mucho.
¿Por qué?
No. Porque el resultado no refleja lo que vimos, sobre todo en el primer tiempo. Entonces, sí. Tú no puedes tener al Barça como lo tuvo ayer el Madrid.
Sí.
Si hubiera sido al revés, yo estoy seguro que el Barça le mete 4-5, no tengo ninguna duda.
Sí.
Y sin embargo, el Madrid no le hizo lo que le tenía que hacer. Entonces, no estoy contento. Estoy contento, hombre, por cómo ganar los tres puntos, el resultado. Pero vuelvo a repetirte, lo que es futbolísticamente, me quedan muchas dudas en el tintero.
Ok. Ya está por aquí también al Minguella. Hola, Minguella, buena tarde.
Buenas tardes. Hola, Poli,
buenas tardes, José.
¿Te has recuperado ayer de este partidazo?
El partido tuvo una tensión tremenda, ¿eh?
Más tensión que fútbol, ¿no?
Sí, okay. Sí. Yo creo que los dos...
Bueno,
mira,
yo futbolística me quedé un rato dormido, ¿eh?
Sí.
Futbolísticamente me quedé un rato durmiendo, digo, a ver si mejora esto. Sí. Pero cuando me desperté seguía igual.
Yo creo que los dos equipos están muy lejos de su forma. Uno, es verdad, sí, está en construcción, el de Xavi Alonso, que le quedan por cambiar muchas cosas y por ver muchas cosas. Y el Barça, me parece a mí que este año no tiene nada que ver ni se parece al que vimos el año pasado, absolutamente nada.
Bueno, ayer había varias bajas, ¿eh? Es decir, claro, este es un equipo que lleva 3 años prácticamente sin fichar a nadie. Fichó a Lewandowski y fichó a Rafinha, pero prácticamente son los chavales y estos jugadores, claro. En la Liga Española, si no traes jugadores, pues entras en el cupo de los de que van de tercero para abajo. Es decir, la diferencia entre los dos grandes y el Atlético de Madrid, más o menos, y el resto, es que unos pueden fichar jugadores, llámale Mbappé, llámale Lewandowski, llámale el argentino del Atlético, y otros tienen que fichar jugadores, pues, de... Julián Álvarez y otros tienen que fichar jugadores medianillos, y claro, con jugadores medianillos te vas defendiendo, pero el nivel baja, es evidente esto.
Quiero incidir en dos nombres propios. Uno es el de Lamine Yamal, Poli, que yo no sé si tú has tenido pubalgia a lo largo de tu carrera deportiva.
Sí, estoy operado. Eso es lo que me retira de la Eurocopa. Me rompo, sí.
Pero bueno, es evidente que este chaval físicamente no está bien, porque no es normal que ayer no encare, cuando él es un encarador que encara constantemente, que ayer no encare prácticamente en ninguna
vez. Sí, es verdad que tiene lo que...
Lleva más de un mes así.
Pero que es normal. Si tiene una pubalgia, que eso es una osteopatía de pubis, al final le van a tener que operar, si no le ponen remedio, que es lo que me pasó a mí, por querer precisamente ir a la Eurocopa, al final pues te pasa factura, ¿no? Y yo me rompí contra Hungría y él está jugando, lo visteis ayer, si es que no puedes. Mira, cuando tienes esa lesión o tomas una decisión y estás un mes y medio fuera, te recuperas, claro, te tratan, claro, haces todo, claro, y te empiezas a partir de ahí a ponerte bien, que se te va a ir a un mes y medio, más o menos 2 meses, o te voy a decir, no, o sea, corres el riesgo que en cualquier momento te tengan que operar, no pasas por la casilla de salida, y eso es abrirte por la parte del pubis y el aductor meterle mano y al pubis meterle mano, o sea, que tú me dirás, pero es una decisión que tendrá que tomar él con el club. Si sigues parcheando y sigues infiltrando y sigues haciendo las cosas que están haciendo, pues a días que estará un poquito mejor, otro día no podrá, como le pasó ayer.
Sí, cuando la exigencia... Sí, pero no rinde, pero no rinde.
Claro,
puede
claro,
salir
no.
al campo, pero no.
Además, José, claro, tú... con esa lesión no puedes girar, claro, no puedes sprintar.
Claro. Y él todo eso lo necesita, Minguella, claro, para desplegar su fútbol, el giro, el arranque rápido, la velocidad, claro, y tal. Y...
Bueno, claro, es que él es un jugador súper técnico. Sí. Y los súper técnicos tienen que mover las piernas hacia un lado, hacia otro, para despistar, claro, al contrario, tener el balón en los pies y tal. Si no puedes hacer esto, no te vas de nadie. Y entonces te conviertes en un jugador mediocre, que no pasa nada.
Y si no estás bien, Minguella, es mejor un poco de perfil bajo antes de los partidos y controlar
grande,
el discurso. Y no.
Qué grande.
Porque si no, claro, se te gira todo en contra, claro.
¿Qué pasa? Que el Barça, claro, entre lesionados y no poder fichar, si tú miras la plantilla del Barça, te asombras de que el año pasado ganase la Copa y la Liga, y de que este año esté ahí peleando, porque sin jugadores es muy difícil este negocio. Este negocio
Yo siempre lo he dicho, los entrenadores son buenos cuando tienen jugadores. Yo no he visto ningún entrenador que no tenga jugadores. Y para ganar títulos tienes que tener jugadores. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que buscar en la gestión de lo que está haciendo el Barça. A lo mejor el problema lo tienen en otro sitio. Cuando tú te encuentras en la situación que se encuentra el Barça, pues tendrás que mirar el por qué tienes este problema que tienes, ¿no?
Sí, bueno, porque se sabe de los últimos años. Tú piensas que el Barça un día fichó a un brasileño por 160 millones.
Tal cual.
Y a un francés por 140.
Coutinho
y a Griezmann por no sé cuántos cientos. Sí. Claro, y además tenía unos contratos de jugadores muy altos. Y los ingresos en fútbol siempre son los mismos. Son sí. las taquillas, la televisión,
el merchandising.
Y ya está. Y entonces, si gastas más de lo que ingresas, entras en barrena y encima estás haciendo un estadio nuevo, entonces todo junto es muy difícil salir en esto. Menos mal que el año pasado, hace 2 años, salieron todos estos chavales jóvenes que han cuajado la mayoría y que esto están salvando la cara del equipo, si no esto sería una ruina.
Bueno, Yamal es un nombre propio y el otro es Vinicius, Poli, que bueno, tela también cuando le cambian a, creo que era 20 minutos del final del partido, sí. minutos 70 o así, ¿cómo se va al banquillo, Poli?
Me parece que lo que hizo ayer no tiene que hacerlo bajo ningún concepto. Yo lo que espero que el club efectivamente actúe, me imagino que habrá un régimen interno, y bajo este régimen interno, que es de conducta, pues le sancionen, me imagino que será económicamente o lo que sea, pero esto no lo puede dejar el Madrid pasar bajo ningún concepto. Yo me imagino que el entrenador lo arreglará y lo hablará interiormente cuando estén en el vestuario, cuando estén a solas, y a partir de ahí le dirá lo que tenga que decirle, y me imagino que al club sí, pero la imagen fue francamente penosa para mí, absoluta y totalmente. Tú no te puedes encarar con tu entrenador así, menos a 40 metros, levantar los brazos como los levantó y decir las cosas que dijo. Yo entiendo que el futbolista está caliente, yo entiendo que es un partido importantísimo, yo entiendo que tiene la tensión de que se está jugando el partido y con lo que está pasando en el partido, pero eso no te exime de que cuando tu entrenador dice que te cambia, que está pensando no individualmente qué es lo mejor para el jugador, sino colectivamente al club, al equipo y a todos los demás, tú no le puedes llevar la contraria como se la llevó Vinicius ayer. Para mí me parece que fue
muy curioso, muy curioso, porque este jugador que yo he defendido bastantes veces porque tiene problemas, porque la gente se mete con él, por el color de la piel, por ser negro. Yo estoy casado con una mujer negra, por lo tanto lo puedo decir perfectamente.
Maravillosa, que yo la conozco y puedo dar fe.
Vale, bueno, pues esto, y que él tenga estas reacciones y tal. Pero ayer, por un cambio en un partido, jugando en casa y todo esto, esto es una reacción que no se puede defender. No sé qué mentalidad puede tener este chico.
No, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces ya. A mí me tensa. Yo cuando está él en la alineación estoy, como te digo, tenso. ¿Por qué? Porque no sé por dónde va a salir, no sé qué reacción va a tener. Cualquier cosa estoy pensando a ver qué haces. Bueno, en Madrid hay muchos jugadores, como puede ser Bellingham, como puede ser el propio Mbappé, como puede ser Rodrigo, te puedo nombrar 100.000 y ninguno tiene ningún problema. Yo ya te he dicho mi opinión. Yo creo que ayer fue un gesto muy feo, y que el Madrid no debe dejar de pasar la oportunidad de decirle, yo te digo que se haga interiormente, me parece fenomenal, o lo que tengan que decidir me parece fenomenal, pero que para mí tiene que haber una sanción por medio, porque si no estás abriendo una veda para que cualquiera ya le diga al entrenador, porque es menospreciar la autoridad del entrenador. Sí. Para cualquier jugador, fíjate, puede levantar los brazos y decir, pues, ¿por qué me cambias a mí?
Sí, sí. Poli, un último aspecto, un último gesto, el de Carvajal con Lamine Yamal. ¿Hizo bien Carvajal allí escenificando en el centro del campo al final su desacuerdo con las palabras de Lamine Yamal, o mejor haber intentado arreglar o hablar del asunto dentro?
No, vamos a ver. Yo creo que hay dos cosas. Ayer estaba el Madrid y el Barça, ¿vale? O el Barça y el Madrid, me da igual, el que tú quieras. Vale. Y ayer Dani Carvajal estaba defendiendo los intereses del Madrid, no de las selección, ni de nada más. Bueno. Ayer eran dos jugadores, cada uno defendiendo los intereses del club. Uno me parece a mí que se ha equivocado tremendamente, y decir lo que ha dicho este chaval, creo que se ha equivocado total y absolutamente. Yo no sé si iba de gracioso el otro día o de listo, o a lo mejor tiene experiencia lo que dijo, yo no lo sé, pero eso no lo podía decir, eso no lo puede decir. Tú, jugador, que representas al Barcelona como le representas, que eres admiración de todo el mundo, que todo el mundo estamos encantados de que juegues en la selección de nuestro país, en España, no puedes decir lo que has dicho, creo.
Sí.
Y luego Carvajal, evidentemente, cuando yo estaba defendiendo sus intereses, no los de la selección. Yo sé y estoy convencido que cuando venga el próximo partido, que son dentro de 2 semanas, no sé cuánto tiempo, tal, yo estoy seguro que Carvajal va a hablar con él. Pero ahí ya va a hablar como capitán de la selección. Y le tendrá que decir interiormente lo que le tenga que decir. Y hizo el gesto de no hables tanto y juega más. Porque ayer, después de la semana que has dado y después de lo que has dicho, ayer tendrías que haber sido el mejor. Y sin embargo, fuiste uno de los peores del Barça.
Sí, sí. Porque no está en condiciones físicas, ya lo hemos comentado.
Yo no entro, pero fue de los peores del Barça.
No hizo un buen partido, es evidente. Miguel, ya estás
ejemplo,
de acuerdo. Sí, perdón.
Ejemplo, Fermín, futbolista extraordinario. Tú me oíste a mí ayer cuando me preguntó Paquito en tiempo de juego. ¿Viste a quién dije, no?
Sí.
Pues ya está. Eso es un ejemplo, Fermín.
Sí. ¿Minguella, estás de acuerdo amb el Poli o vols comentar alguna cosa d'això de Carvajal?
No, bueno, si no se sabe lo que le dijo, es difícil comentar. Es decir, posiblemente Carvajal, yo creo que Carvajal es tipo muy sensato, veterano, que ya ha jugado muchos partidos de estos, que no le afecta el ambiente y todo esto, y a lo mejor se acercó a él para decirle, oye, no repitas esto, tal, que no te beneficia. No sé lo que le dijo, es decir, posiblemente le dio una cosa positiva, y si es así es mejor para todos, para la selección, para ellos y para tal. Los jugadores, y una vez terminado el partido, a la ducha, agua fresquita
y se acaba.
Y para casa.
Bueno, sí.
Amigos, un abrazo a los dos, Minguey y a Poli, gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta
luego.
Chao.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, però el Girona. Un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb l'Espanyol. Quina bona cara d'alegria i de felicitat porta el Quique Iglesias. Hola, Quique.
Declarat l'estat de felicitat. Sí, què tal? Batllori, bona
tarda. Home, és que agafes el diari, mires, i l'Espanyol quart, tu.
Sí.
Zona Champions, celebrant el 125 aniversari,
a més. Hem de donar la volta al Marca, eh? No. L'Espanyol és quart a l'espera del que facin aquesta tarda Betis i l'Atlètic de Madrid, que imagina't que empaten, doncs seguiria quart una setmana més i en Champions. En definitiva, que tot va bé, 125 aniversari, una festa espectacular amb Alan Pace, que es va donar un bany de masses, gol de Carlos Romero, que és per mi el jugador de la temporada a Camp Perico, l'Espanyol que té 18 punts, 16 tota la primera volta, ara en porta 18 en només 10 jornades. Manolo González feliç, amb els peus a terra, ara l'escoltem, va estar ahir al Bernabéu i a Vallecas per veure a l'Alavés, que és el proper rival. Manolo González, crida la calma.
Jo el que vull ara mateix és arribar als 42 punts el més aviat possible. El que et marquen els objectius és la temporada. Aquí podem dir el que vulgueu. Objectiu era la luna, sí, objectiu era la luna, però la realitat te la marca la competició. Llavors, a mesura que anem aconseguint fites i objectius, es podran mirar altres coses, perquè no pots mirar, jo crec que així, sempre ho he fet als equips on he estat, és mirar molt més enlluny quan encara no s'ha arribat al primer esglaó. Hem d'arribar al primer, a partir d'aquí apretar més, i sobretot no creure'ns el que no som. Si ens equivoquem amb aquest aspecte, sí que anirem a Norris.
Bon cop d'atenció a Dolan, que va ser suplent. Jofre va estar bé fins que li va arribar el físic. Rubén Sánchez s'està consolidant al lateral dret. Riedel va veure una groga i per això va jugar només mitja part, i Romero va acabar amb alguna molèstia, però cap problema per jugar diumenge a Vitoria.
Tenim el Javier de Aro, Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué bien todo, ¿no?
Hombre, de momento y que continúe. ¿Eh? Soñar es gratis, pero yo tengo claro que el objetivo son los 40 puntos, la permanencia, y luego cuando lleguemos allí, que nos faltan 22, a partir de ahí veremos cuándo llegamos y en qué estado estamos, y por qué no, vamos a soñar un poquito más en este 125 aniversario.
Tú eres de la teoría, Manolo, ¿no? Paso a paso, ¿no?
Y a ver, yo creo que vamos a quedar entre los 10 primeros, eso lo tengo claro, pero pensar en Europa me parece un poco demasiado, digamos, ilusionante, ¿no? Para pensar en estos momentos, a pesar de la situación en la que estamos, pero... Oye, yo cuando llegue a los 40 veremos lo que hacemos.
El tema es, Javi, si el Espanyol arriba al gener, home, jo no et dic quart, però a dalt, si farem l'esforç que es pugui fins a esgotar el límit...
O et deixaràs anar una mica.
Per fitxar s'ha de fitxar...
En clau Mercato.
I intentar l'èxit rotund que seria entrar a Europa.
Ja.
Sí, sempre. Però a mí me gustaría hacer una reflexión, porque si miramos el equipo que empezó la segunda parte, solo hay dos jugadores que no son del año pasado. Es decir, la defensa, bueno, quitas a Rubén, por ejemplo, pero porque Rubén el año pasado no estaba aquí, estaba en el Granada, pero Calero, Cabrera, Romero, centro del campo, Paul Lozano, Esposito estaba el año pasado, aunque en esta época estaba lesionado.
Sí.
Pere Milla
estaba, pero era estaba, otro.
Pero como
era,
si no estuviera.
Pero era otro.
Pero si no estuviera, estaba Jofra. Sí. Y Roberto vino en enero. Es decir, de los fichajes, jugaron Riedel la primera parte, Dimitrovic porque había que cambiar de portero, eso está claro, y Piquel. Los fichajes estaban en el banquillo. Terrats, Quique García, Dolan, Coleoso. Es decir, que estamos jugando con hablo del partido del sábado, sí, con 8 o 9 jugadores de la pasada temporada. Y bueno, y ya no hablemos de, por ejemplo, si analizamos el tema Cabrera, el tema Calero, es decir, que es un cambio de mentalidad absoluta. Yo creo que es un cambio no solo del club, de mentalidad de decir, no, vamos a quedar los 17. Yo creo que Manolo también ha cambiado su forma de ver las cosas, y eso es bueno. Sí. Y los jugadores también creo que ya no están en ese punto de decir, ostras, que el objetivo es salvar la categoría.
Hay más ambición, se ve en el campo y los objetivos.
Claro. Yo creo que es un cambio mental y emocional totalmente del equipo. Porque si tú me dijeras, no, es que el otro día, el sábado jugaron 8 jugadores nuevos. Sí. Pero es que no fue así.
Bien visto.
Son los mismos que sufrimos la pasada temporada. Y en esta época es la peor época, el año pasado, de toda la liga, con derrotas en Bilbao, el ridículo de Girona. Es decir, es algo muy extraño que habría que analizar por qué los mismos jugadores ahora juegan de una manera muy diferente, como con más alegría y con más confianza.
Sí, sí, la cosa ha cambiado afortunadamente. Parte. Javi, gracias, un abrazo, ¿eh?
Buenas tardes.
Qui queda más celebrar el 125 aniversari, nosaltres ho farem en programa especial des de Cornellà al Prat.
Tots plegats, sí senyor, i amb convidats guapos, i serà un bon dia de ràdio i de espanyolisme.
Sí senyor, gràcies Quique.
Bona tarda.
No ha portat tan bona cara l'Albert Díez. Alberto, la bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Perquè l'empat no és suficient.
No és suficient, tot i que entenent que el partit es va posar 0-2 és un bon resultat. També és cert que capgires, i et torna a passar el mateix que et va passar a Montjuïc davant el Barça. El Barça, en el 94, capgira el resultat i guanya, i l'Oviedo, en el 97, treu un empat. No és un bon resultat. Hem de mirar les coses positives, que l'equip ha trobat el gol, que al final aquí hi ha jugadors que són decisius importants, tinguin 39 anys, es digui Estuani, i només pugui jugar X minuts, o Unagi, que li falta ritme de competició, però que és un jugador que et dona molt més en 15, 20, 30 minuts que jugadors en els 90, perquè va tornar a ser un Girona molt desconegut, sobretot a la primera meitat. Ve un tram de calendari, ho dèiem, inclòs aquest partit davant l'Oviedo, que pot ser favorable pel Girona. Veurem si ara que entra la Copa del Rei això també li pot permetre, per exemple, ja que recupera efectius, tenir l'atenció focalitzada i situada en el fet de competir cada 3-4 dies, perquè recordem que ara el Girona juga demà a Constància, partit de primera ronda de la Copa, però és que divendres té partit davant el Getafe, a Getafe, en una nova
batalla,
jornada de Lliga. Al final has d'anar sumant de 3 en 3. Ho estava mirant. En funció de com acabi la jornada, el Girona, i en funció de la resta de resultats, si guanya el proper partit, pot acabar 13. Podria
acabar. Sí, però s'ha de guanyar. S'hauria d'haver guanyat ja el Camp.
S'hauria d'haver guanyat, però, òbviament, coincidim tots en que, com diu Mitchell, com diu Quique Cárcel, com explica també el director general del Girona, això costarà, i no podem esperar que se surti d'aquesta situació en un o dos partits. Que s'ha d'anar guanyant? És veritat, millor empatar que no perdre. Constància, tenim llista de convocats 21 jugadors, 16 del primer equip. Avui sabem que Livakovic està lesionat, o com a mínim que té uns problemes a l'esquena que el priven d'acompanyar l'equip demà, perquè demà el Girona a les 7 de la tarda és l'encarregat d'obrir aquesta primera ronda de Copa. No hi són David López, Van de Beek, Francesc, Juan Carlos, que estan lesionats, i reserva Unagi, que surt de lesió, que no forci, que vagi directament al partit de Getafe, Àlex Moreno i Witzel. I en aquesta llista de 21 hi ha una convocatòria curiosa, és la de Pol Arnau, fill del mític porter Francesc Arnau, que la temporada passada a la Copa, ell és jugador de camp, però defensant la samarreta del Logroñés, li va aturar un penal a Estuani. Avui ha comentat aquest fet a Mitchell en roda de premsa.
Què ves, a entrenar de porter o de jugador? Le van dir. Però és un jugador que està fent una molt bona temporada, porta 2 gols en els últims 3 partits, i encara més té la possibilitat de jugar en... No, no, no. És, però és un jugador que juga en les dues bandes, que pot jugar per davant, pot jugar de carril. És un jugador polivalent, no per jugar de porter. No, és el, no està en el nostre pensament.
Clar, algú
en,
pot,
principi, en, principi.
Algú, en principi, algú pot interpretar que el Girona viatja amb tres porters, que són Gazzaniga, Crapi i Pol Arnau, que habitualment és lateral, és un jugador polivalent, però en principi no per jugar de porter. Demà a 7 de la tarda, aquest partit a Constància, òbviament, aquí ja, més enllà de les rotacions que es puguin fer, s'ha de guanyar, perquè és un equip d'una categoria molt inferior al Girona, però s'ha de jugar.
Rematem futbol amb la Primera Federació. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Empat a 0 entre el Sabadell i el Nàstic, que manté els dos equips a la part alta, molt superior al conjunt local, portant el pes del partit en tot moment, però que no va trobar el premi del gol, en part per la manca d'encert i l'actuació del porter Rebollo. Mix del tècnic Ferran Costa i del porter del conjunt visitant Dani Rebollo, valorant el punt a la nova Creu Alta.
Partits com el d'avui, doncs de cada 10 guanyes 9 i mig. Doncs avui ens ha tocat aquest mig, però prefereixo viure avui aquest mig que haver guanyat 1-0 fent un partit de merda i sentint que la setmana següent és molt complicat tornar a guanyar.
El punto creo que es muy bueno, también por la racha que ellos venían, ¿no? Vienen de 5 o 6 partidos con portería cero, saben muy claro a lo que juega un equipo muy intenso. Sabíamos que íbamos a sufrir, creo que hemos sufrido demasiado, lo bueno, la parte buena que hemos sabido competir, hemos sabido sufrir.
Comença una setmana de dos partits amb Lliga i Copa per Sabadell i Nàstic, també per l'Europa, que ahir va perdre una bona ocasió per situar-se líder, bon inici de partit, bones sensacions, però la poca eficàcia en els metres finals va condemnar a l'equip de Dai contra l'Atlètic de Madrid B. Derrota per 2-0, ara l'Europa es manté en la zona de play-off en 15 punts.
4 minuts i les 4, fins aquí el futbol, de seguida rematem.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está ahí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
El miércoles 29 de octubre, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Anem amb la notícia poliesportiva del cap de setmana. Àlex Márquez certifica la segona plaça al Mundial de MotoGP. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Después de quedar segundo en la carrera al Sprint del sábado en Malasia, título que refrendó el domingo al ganar la carrera larga por delante de otros españoles como Pedro Costa, Acosta y Joan Mir. De esta forma, los Márquez firman un doblete histórico. Es la primera vez que unos hermanos quedan primero y segundo en la máxima categoría del motociclismo.
Suena año perfecto y es así, o sea, no se puede pedir más. Si a mí personalmente es verdad que Marc ha hecho un año perfecto, pero a mí personalmente me dicen que voy a cerrar un subcampeonato en Malasia, tres carreras del final, hubiera dicho que estás loco, ¿no? Entonces ha sido un año de ensueño, ahora podemos fallar. Entonces es eso donde hay que aprovecharlo y también pues serán tres carreras para empezar a trabajar de cara al año que viene.
Por cierto que en la carrera de Moto3 se produjo un grave accidente entre el campeón José Antonio Rueda y el suizo Noah Detwiler durante la vuelta de formación. Tuvieron que ser reanimados en la pista y después evacuados en ambulancia hasta la clínica del circuito. Rueda se encuentra consciente, aunque tiene una mano fracturada y numerosas contusiones. Mucho peor es el estado del suizo de 20 años, que tras sufrir varios paros cardíacos fue operado, se le ha extirpado el brazo. La última hora es que está estable, pero el estado crítico, lamentablemente, se teme por su vida.
que surti. D'última hora, alguna cosa, Edu?
Dugues d'Itàlia, molt ràpidament. Tudor, oficial, deixa de ser el tècnic de la Juventus després de 8 partits sense guanyar. L'equip italià és 8è a la Sèrie A, a 6 punts del líder al Napoli. Un Napoli que perd a Kevin De Bruyne per 3 mesos per lesió.
Gràcies, Edu. Abraçada. Marxem actualitzant l'enquesta Barça. Què us preocupa més? Els 5 punts de diferència amb el Madrid, 15%. El joc de l'equip, 50%. L'estat de forma de Lamine Yamal, 35%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé.